hem de confiar amb la bondat i amb la voluntat de reinserció, és una decisió. Però llavors que es decideixi, clar, i que se senti, que sigui general, perquè el que, no, sí, el que és impactant és que si en un centre sí i en un altre no.
Deia que tenim en línia el responsable del sindicat de Comissions Obreres al centre de Ponent, a Lleida, és el Jordi Uceda. Senyor Uceda, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Li volia preguntar d'entrada a vostè si aquesta li sembla una bona mesura, la que s'ha pres tant al centre on vostè treballa com també el de Lledoners, al Bages.
Bé, si podria aclarir un parell de cosetes. Al nostre centre, bueno, a Ponent, van sortir els interns que tenien delictes violents de cuina ja el divendres. Ja van començar uns altres interns. També s'ha de comentar que va haver un incident i una baralla en aquella cuina aquell mateix divendres. I a Lledoners no tinc segur de que sigui cert de que estiguin ja fora tots els interns amb delictes violents de cuina, o és que s'està mirant de fer i encara no s'ha acabat de fer.
Per tant, el centre on treballa vostè, creu que la mesura ve més donada per aquesta baralla que ens deia que hi va haver la setmana passada, o realment ha estat una decisió que no sé si vostès havien demanat o no a la direcció del centre?
No, o sigui, la baralla ja va ser amb els interns que van, diguéssim, substituir amb els que ja n'hi havien abans. Per això també vull dir que sí que és una mesura que s'ha pres i és lògic que es prengui, però també s'ha de dir que fins a quin punt és efectiu també, i que sí que estan buscades les penes per la reinserció, no? Però tampoc diu que tinguin que ser amb segons quina feina. O sigui, jo crec que n'hi ha un ventall molt ampli de feines que es podrien buscar, que no faria falta que tinguessin al seu abast ganivets o donar de menjar funcionaris com pot ser la cafeteria interior, per una notícia de que van trobar matèria fecal a Lledoners, a la cafeteria de funcionaris. Això podria fer perfectament una empresa externa. És necessari, o sigui, per buscar la reinserció, aquest tipus de feina? O sigui, n'hi ha un ventall amplíssim als tallers, podem buscar un altre tipus de feina i no és necessari buscar una amb aquesta perillositat.
Per tant, torno a l'entrada a la pregunta, perdoni, que li feia al principi. Entenc pel que em diu que creu que és una bona mesura però que no és suficient.
Sí, o sigui, és un bon principi, però calia replantejar-se moltíssimes coses. O sigui, sí que, com deien, que tampoc crec que sigui just que digui que estem aprofitant el que ha passat per treure coses. Precisament estàvem avisant des de fa temps que passaria això i finalment ha passat. És un principi, però cal valorar molt els moments que estem vivint ara, perquè des de fa un temps cap aquí que està canviant molt la situació penitenciària i sí que ho tenim i està dedicat a la rehabilitació, però per poder rehabilitar ha d'haver seguretat també als centres, i això és una cosa que està d'acord tothom, el personal penitenciari. Pensi que a les concentracions que van haver i a totes les queixes que hi ha hagut, hi ha gent de tractament, gent de vigilància, serveis mèdics, hi ha personal del CIRE, és una cosa global que tothom està reclamant. És que per poder treballar fa falta unes mesures mínimes de seguretat.
Per tant, vostè creu que hi ha determinades feines, que hi ha determinats presos així en genèric que no poden fer, o que hi ha d'haver més treballadors per poder controlar precisament que les feines que fan, que les tasques que fan es fan amb seguretat, o què creu que, quina creu que és l'arrel d'aquest problema? Que no hi ha prou treballadors, o que no s'ha fet bé aquesta avaluació d'aquests treballadors perquè estiguin destinats a determinats llocs de treball dins la presó?
I és les polítiques que s'estan agafant darrerament, o sigui, és tot una mica, és un còmput de coses que finalment han desembocat en això. Sí que hi ha treballadors que ja dic, o sigui, podrien estar perfectament qualificats per fer aquest tipus de feina, inclús l'han fet al carrer, aquest tipus de feina. Però és el que diuen, que potser no és l'adequat fer-ho a dintre d'una presó. Reforçar la vigilància de la cuina, ficar dos funcionaris més, que és el que va dir la consellera, llavors que implica que hi haurà un, dos o els que siguin d'interns amb un ganivet de dimensions considerables i dos funcionaris amb un bolígraf i un walkie. Que sortim, o sigui, que traiem d'això? Realment res. O sigui, se tindrien que canviar moltíssimes coses. Se tindria que tindre una dotació més adient. Els walkies, per exemple, la meitat de vegades ni funcionen. Estàs avisant als companys i ni et senten. Són coses que bueno, és que caldria fer un resum i un anàlisis molt a fons, perquè avui en dia la veritat és que treballem en unes condicions lamentables.
Clar, li preguntava precisament això perquè l'altra pregunta que em ve a continuació és que aleshores hi haurà determinats presos, no?, si es pren aquesta decisió una mica salomònica, que perdran drets de reinserció respecte a la resta d'interns, no? Vostè no creu que tots han de tenir les mateixes oportunitats?
Però quina diferència tindríem de treballar en una cuina, treballar en un taller, per exemple, de cosir coixins que tenim al centre? Realment igualment estarà treballant, adquirirà els mateixos hàbits de feina d'anar a treballar cada dia, és el que dic, o sigui que se poden buscar altres feines que no suposin un risc a la seguretat.
Em deia que hi havia altres feines o altres tallers que també eren perillosos o potser fins i tot més perillosos que treballar a la cuina, com que tenim un cert desconeixement també de quins tallers exactament hi ha a la presó, ens podria posar algun exemple?
Bé, cada presó fa diferents coses. De fet, d'això, diguéssim, és el que s'encarregaria precisament el CIRE. El CIRE busca empreses que vulguin fer un determinat tipus de feina, sobretot és feina manual. I llavors s'organitzen tallers a diferents centres. O sigui, cada centre té tallers diferents i uns fan, per dir alguna manipulació, me'n recordo fa anys que a Lledoners feien bolígrafs. A Lleida hi ha una impremta, per exemple, una impremta és un lloc que té unes eines bastant perilloses. Bueno, hi ha una mica de tot. Es poden fer, per exemple, parasols, poden fer coixins, fan bosses...
Les bosses,
sí. Ja dic, sí, hi ha una mica un ventall bastant ampli de feines. I sé que és complicat buscar una feina que encaixi una mica dintre d'una presó, no? Però bueno, potser tindríem que treballar una mica més en aquest sentit.
No sé quants anys fa que vostè treballa a la presó, però amb el tracte que ha tingut en aquests anys i els anys que deu fer que treballa, si ara ens ho vol dir, clar, m'imagino que hi deu haver presos que fan bé les seves tasques i que mai han mostrat ni un comportament violent ni cap mena de falta de respecte cap als funcionaris, malgrat que hagin comès el delicte que hagin comès, no?
Sí, o sigui, evidentment, i no s'ha de generalitzar. Jo ara porto uns 25 anys, porto més de la meitat de la meva vida treballant a la presó. I no s'ha de generalitzar, i hi ha companys que porten molt més que jo, o sigui, això és una cosa que, sobretot aquí a Ponent. Precisament hi ha gent que s'equivoca, acaba la presó i no tornarà mai més a delinquir, o sigui, si és que això són conscients. Se ven la política aquesta de que s'ha de reinsertar i precisament amb el bonisme aquest que se du a terme durant aquests últims anys, que és afavorir precisament a l'intern que no ho porti bé, estem aconseguint tot el contrari. Si un intern, per tal de que estigui tranquil, de que no generi conflictes ni problemes ni res, li anem donant coses, que si una televisió del centre perquè estigui tranquil per la nit, que si un no sé què, i comencem a fer regals així gratuïtament, llavors què és el que passa? El primer que aquest intern, cada vegada que vulgui algo, el que farà és generar un altre conflicte, perquè és que és lògic i natural. O sigui, si jo sé que si quan falla algo malament acabo fumant acabo tenint un aparell de televisió, etcètera, etcètera, cada vegada que vulgui algo, pues faré algo malament. I al revés, o sigui, un altre intern que ho estigui portant bé, que estigui treballant tots els dies i que li costi molt esforç, diu, per què ho tinc que fer? Si realment si vull algo genero qualsevol incident i ho aconseguiré igualment.
Això doncs, funciona així, segons em diu vostè. Si algú es porta malament, la solució és donar-li algun tipus de benefici.
Sí. O sigui, això és una pràctica però molt habitual. Hi ha molts interns, per exemple, que se'ls aboquen els primers graus. Els primers graus a l'any 2017, que si fem memòria una mica és quan comencen a haver l'augment d'incidents. El primer grau de tractament, pel que no ho sàpigui, a molts llocs ho venen com una mena de sanció. I no és cert. O sigui, el sistema penitenciari es divideix en tres graus. El tercer grau, que són els que poden sortir al règim obert, segon grau, que és l'ordinari, i primer grau de tractament, que sí que es compleix als departaments especials, però això vol dir que l'intern sí que surt una mica menys de temps de pati que la resta d'interns, però té més tractament que la resta, té més educadors al seu abast, més psicòlegs, etcètera, etcètera. Llavors, aquests primers graus s'han reduït molt en el temps, perquè abans antigament podia arribar a ser un any i ara en 45 dies igual ja ho tenim enllestit. Què significa això? Que un intern que se l'ha qualificat en primer grau perquè ha tingut una sèrie d'incidents i conductes que no s'adapten a la normativa, en 45 dies torna a estar al mòdul. Si aquest intern per dir alguna cosa, aquest primer grau el té per barallar-se amb altres interns, representa que possiblement ell i un altre intern que no ha fet res tornin a estar, diguéssim, involucrats en una baralla. És a dir, o sigui, tenim unes polítiques de retallar tot i de voler accelerar totes les rehabilitacions a base d'aconseguir beneficis, que els beneficis, o sigui, ho trobo molt bé, però és que se'ls han de guanyar. Tothom té els seus drets, però també té les seves obligacions. I és aquesta part de les obligacions que ens oblidem.
Però com a resum, no em dirà que els presos que es porten pitjor tenen més beneficis que els que tenen un bon comportament dins la presó?
Doncs, lamentablement, moltes vegades passa. I hi ha molts interns que ho diuen. I amb això també que deien de les queixes que hi ha hagut, que ara m'ha vingut al cap, també s'ha de dir i s'ha de aplaudir a molts interns que ens han donat el seu suport, inclús al mòdul 5, me consta que van fer un minut de silenci. És a dir, és que és una lluita que ells mateixos estan d'acord, els mateixos interns, que troben que no hi ha seguretat per a ells mateixos. És molt complicat també saber que hi ha un que sempre cada dos per tres està que si en baralles, que si cap aquí, cap allà, que si està extorsionant altres interns, i que no, bueno, continua estant al mòdul perquè no li baixi un primer grau.
Torno a la pregunta inicial, o la premissa inicial, que dèiem, aquestes mesures que com a mínim s'han pres a la presó de Ponent, i també en alguns casos sembla que la de Lledoners al Bages. És el que els preguntava també als tertulians. A vostè no li sembla una mica estrany que cada direcció pugui prendre per separat una decisió com aquesta, en comptes de que el departament tingui un criteri únic per totes? Perquè clar, m'imagino que altres companys seus ara en una altra presó també poden dir, ostres, com és que aquí consideren que aquestes persones poden ser perilloses i en canvi a la meva no?
A veure, jo he treballat a diversos centres també. Tot s'ha de dir que cada centre és un món ja només per l'arquitectura del mateix. Nosaltres a Ponent és un centre molt vell i tenim unes altres problemàtiques que no podem tindre a Lledoners. Que s'han començat per aquests centres, doncs possiblement i se vagi estenent a la resta, no m'estranyaria gens. Que els companys queixin que per aquí sí i aquí no. Bé, trobo que les direccions sí que tenen una mica de marge en aquest sentit de que podem buscar un altre tipus de feina als interns, que per exemple això, si no m'equivoco, se'ls ha buscat una altra destinació. Cada centre és una mica un món en aquest sentit i depèn de les necessitats que tinguin a cada taller o a cada departament.
A vostè li consta que hi hagi altres direccions d'altres centres que també s'ho estiguin plantejant de prendre aquestes mesures?
No ho sé, això sí que no ho sé. Suposo que no m'estranyaria, però segur no ho sé. No m'ho ha comentat ningú, diguéssim.
En tot cas, i per acabar, no sé si les negociacions que han tingut amb el departament aquests últims dies, en quin punt es troben ara mateix, si tenen algun tipus d'acord al voltant de les demandes que vostès reclamaven?
Doncs, per el que tinc entès, ens vam reunir un parell de vegades des del principi de que va començar la senyora consellera amb ella. I ara, arrel de l'incident, sí que es veu que tenim la mà estesa, però ja s'ha comentat que, evidentment, una persona que no ens ha fet cas durant tot aquest temps i se li ha demanat per activa i per passiva, ara no és el moment de tindre aquests interlocutors. S'han demanat unes demissions i amb aquesta gent, doncs evidentment, no s'ha de negociar ja res.
No sé si continuen les protestes o hi ha algun tipus d'acció ara mateix al seu centre que encara continuï?
Bueno, es van fer protestes, ahir va fer lo de Dani Alves a la porta de Brians 2, se van fent, o sigui, encara estem, el que passa és que també tenim un tema que nosaltres, clar, som un servei essencial i hem de jugar una mica, diguéssim, amb molta cura, perquè qualsevol cosa ja he sentit ara, per exemple, el dels drets dels interns, A veure, durant el coronavirus, per exemple, també es va fer el tancament de centres en cel·la i no va passar res. Hi han hagut vagues a hospitals, a jutjats, que han endarrerit també altres procediments i no s'ha criticat tant com això. Bé, o sigui, som un cos bastant peculiar, bastant desconegut, que moltes vegades també doncs, se comenten coses des del desconeixement, vull entendre, i bé, ara continuem amb les nostres protestes i les nostres reclamacions, però estem avaluant poquet a poquet el que tenim que fer.
La Susana Quadrada vol fer una pregunta.
Què tal? Bona nit, senyor Uceda. A veure, jo volia fer-li una pregunta una mica. Què tal? Una pregunta una miqueta personal. Vostè ha comentat que fa 25 anys que està treballant de funcionari a Ponent i, a més a més, és representant sindical de molts dels treballadors que estan a dintre. Vostè té la sensació... Té por? Va treballar amb por cada matí?
Se va en respecte, al final. Evidentment, no saps mai el que te pots trobar. És que és el que diem, és una feina molt desconeguda. Hi ha moltes coses que, al final, les acabes agafant com habituals i realment no ho són. Que gent que no conegui el medi doncs s'esgarrifaria, no? O sigui, la primera pregunta que et fan normalment és que si portes pistola i no hi ha cap tipus d'arma a dintre d'una presó, o sigui, portem un bolígraf i el walkie que no sempre funciona, bueno, a vegades funciona, al revés. Ja dic que els companys van amb respecte i hi ha gent que sí que té por i la portes d'una manera, però bueno, la feina surt, o sigui, s'ha d'estar i has d'anar per allí al matí, sortir per la tarda i anar cap a casa i tornar el dia següent.
I segons vostè la solució doncs és que siguin més gent per controlar la situació, per dir-ho d'alguna manera, davant aquests canvis que argumenten que hi ha la població penitenciària en aquest moment?
Sí, evidentment s'ha de ser més personal perquè el nostre centre, a part de que som molt poquets, és una plantilla que és la més vella de tota Catalunya, o sigui, la mitjana d'edat està 56-57 anys, si no m'equivoco. Pensi que si tenim que fer una reducció, com va passar l'altre dia, que van patir lesions 4 funcionaris, una reducció d'un home jove de 23-24 anys molt corpulent, doncs van acabar 4 funcionaris a la mútua amb diferents lesions. S'ha de formar la gent, o sigui, tindríem que tindre una escola per poder començar a treballar. Moltes vegades la gent comença a treballar que el truquen per telèfon un dia, que s'ha apuntat a la borsa de treball i escolta, que començaràs a treballar tal dia, te fan un curset de 2 setmanes i comences a treballar en una presó. No som agents de l'autoritat, que és una cosa importantíssima també. Una agressió a un funcionari surt completament gratuïta. Les agressions comporten com a màxim 14 dies de sanció amb cel·la, que això vol dir que sortirà menys temps al pati i sortirà sol al pati, però que viu igualment a la mateixa cel·la que podia viure abans si estava al departament especial. En cas de que fos un policia, això ja estaríem parlant d'un policia, un mestre o un director d'un institut, un metge, això ja seria un atemptat contra l'autoritat i ja suposaria una pena de presó. Coses que es fan al carrer que suposarien penes de presó, dintre de la presó és gratuït. Cremar una cel·la i agredir els funcionaris que venen amb l'equip per poder apagar aquest incendi, per rescatar a la persona que ha fet el foc aquest, són 14 dies de sanció. Si jo em vaig al departament d'Hisenda i creem una taula i em barallo amb els bombers que venen a apagar el foc, acabaré a la presó. O sigui, estem en un món que moltíssimes coses surten completament gratuïtes i precisament per això, si tot és gratis, pues acaben fent-ho de tot, perquè no tenen cap tipus de responsabilitat.
Jordi Uceda, com dèiem, responsable del Sindicat de Comissions Obreres al centre de Ponent. Gràcies per atendre'ns avui al 9C i també per explicar-nos aquesta situació. Que vagi molt bé, bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres, bona nit. Bona nit.
Bé, a veure, comentaris sobre el que s'ha dit, Magda.
A mi m'ha sorprès algunes de les declaracions del que, a més, tu li has insistit a repreguntant-li i ell ha dit que sí, com per exemple que el mal comportament sembla gairebé que estiguin premiats dins de la presó. És a dir, m'agradaria que davant d'aquestes declaracions algú des de les direccions, sobretot des del des del mateix executiu pugui donar resposta a això, no? Perquè no hauria de ser el més habitual, però en canvi ell ho assegurava amb molta contundència.
També és veritat que he de dir que hem intentat, per activa i per passiva, parlar amb justícia aquests últims dies, parlar amb algú del departament, no hi ha la consellera, sinó amb algun altre càrrec, i no hi ha hagut manera. Vull dir que també estaria bé, no?, per tenir una mica els dos punts
que,
de vista.
Sí, és a dir, estaria bé que poguessin replicar, però això respon al que dèiem abans a l'inici, no?, de la tertúlia, que és aquesta falta de resposta o aquest silenci per part de l'executiu davant d'una situació com aquesta, no? Però a mi m'ha sorprès, és a dir, m'ha sorprès perquè a més de que evidentment d'alguna manera doncs explicava, no?, la manca de recursos, la falta de personal, que això és una cosa reiterativa i que hem anat sentint aquestes darreres setmanes, fins i tot qüestionava els propis funcionament dels protocols que hi ha dins de la presó, per exemple en aquest cas, no?, per voler d'alguna manera per premiar o per castigar determinades conductes. Això sí que m'ha sorprès i m'agradaria que hi hagués la resposta per part dels responsables de la conselleria.
Jo d'algunes coses de les que he dit, hi ha algunes que desconec, però a mi que em digui que tot surt gratis, bé, no sé, estan a la presó, són reclusos, estan privats de llibertat. Gratis, no surten les coses. Crec que, per tant, això també s'ha de vigilar. I l'altre, no pot comparar, quan jo abans parlava dels drets dels reclusos, ja no parlo de la comparació que ha fet en l'època de la Covid, perquè crec que és extemporània, però no pot comparar-ho amb les situacions generades fruit de vagues de personal sanitari o del personal de justícia, bàsicament perquè eren vagues. Ells no van fer cap vaga, van aprofitar unes protestes per limitar o els drets dels reclusos. Per tant, crec que són coses diferents, perquè van intentar o ho van fer d'aquesta manera per evitar que fruit d'una vaga no, hi hagués uns serveis mínims, hi hagués una sèrie de qüestions que garantien un mínim de drets pels reclusos. Sense convocar la vaga això no passava. En sanitat, de fet, la majoria de vegades les crítiques són que els serveis mínims són del 90% i escaig, per tant que els efectes de les vagues són molt mínims, no? Per tant, jo crec que comparar aquestes coses tampoc era un massa bon exemple.
Jordi?
Ha de ser molt complicat, eh? La vida de funcionari de presons, estic convençut que està aquesta persona amb qui hem parlat, el senyor Úbeda, estic convençut Uceda, que està Uceda. Farcit d'anecdotaris espectaculars i de pel·lícula i perillosos, i estic convençut que ha de ser difícil i que per això han d'estar ben tractats i ben assessorats i ben dotats, no? I això és evident. Una altra cosa és que, com deia ara l'Eulàlia, és a dir, s'està aprofitant ara mateix també una desgràcia, un fet molt puntual, per posar una sèrie de reclamacions que no sé si són, no podem saber, no tenim manera de saber perquè no estem allà, de si són de tot procedents i justes i sobretot contraproduents de cara als drets dels presos, que és un valor que em sembla que sí que s'ha de posar, s'ha de tenir en compte. Jo puc entendre que una persona que ara mateix treballa a presons es pugui sentir una mica més insegura de cara a això que ha passat, és a dir, qui ens diu que això no pot passar no en una cuina sinó a qualsevol altre lloc, però jo diria que el sistema de presons català més aviat funciona com a sistema, com a estructura, com a funcionament. Una altra cosa és que, si, com deia abans, si s'han de disposar instruccions concretes perquè hi ha coses que es poden polir millor, com per exemple posar determinats perfils de presos en cuines, doncs que es faci perquè sigui de forma general, o es decideix que sí o es decideix que no. I també demanaria que això fos una mesura puntual, és a dir, que centréssim en aquest tema, aprofitar tot això per fer tota la llista de reclamacions. És difícil d'entendre perquè i ho estem patint, també com a advocats, el fet dels serveis mínims, és a dir, a vegades et preguntes si un pres podrà arribar al jutjat o no podrà arribar, perquè realment quins són els serveis mínims d'això. Els serveis mínims no de cara als advocats, de cara als presos, de cara als que són en teoria els beneficiaris d'aquest servei.
Bueno, aquests dies dèiem que s'havien hagut d'anul·lar evidentment moltes visites entre advocats i presos.
I això destorota la vida deixant de banda el tema professional de jutges i advocats, estem parlant d'un pres que està reclòs, posem perquè està reclòs de forma provisional, home, és fumut, és a dir, són persones que estan privades de llibertat, ho deia abans l'Eulàlia, poca broma, no estan patint un càstig que ja és saber els seus drets haurien de ser mirats amb lupa.
Susana.
Uf, és que és molt complicat això. I, sí, jo he empatitzat amb el funcionari. O sigui, jo no, una persona que porta 25 anys a dins d'una presó i que et relata algunes... No, penso que no són anècdotes el fet de que cremin una cel·la o el fet de que ell constati que hi ha càstigs que són regals quan haurien de ser càstigs, o a l'inversa, que tenen regals quan haurien de ser castigats. Jo no estic gens a favor d'una política punitivista ni i estic molt a favor d'una política de reinserció, però s'ha de fer bé. S'ha de fer bé, i llavors una part molt important de que es faci bé és que la gent que està dins de la presó tingui la sensació de que estan segurs i de que els protocols s'apliquen d'una forma coherent i sobretot general, i tornem-hi, cas a cas. O sigui, tu pots, no pots tirar en tiralínies una política penitenciària per tots igual, sinó que s'han d'estudiar en cada cas. Per tant, despreciar el que ens puguin dir els funcionaris en aquest moment, penso que és una mica frívol per part nostra, adoïnar els drets dels presos. Una, i dos, la protesta ara s'ha apaivagat, però ha estat una protesta que ha sortit de dintre, no ha sortit instrumentalitzada per res, i és una protesta que es devia covar, o sigui, una protesta, un malestar que es covava des de feia molt de temps, i que ara aquest, el fet de l'assassinat de la Núria, de la cuinera, doncs ha fet esclatar, però és un malestar que el govern hauria d'escoltar. Hauria d'escoltar, o sigui, no és tant aquí si han pogut mantenir vaga, si mantenen la protesta o no, entre altres coses, perquè aquesta protesta s'ha hagut de desinflar per un esgotament, i mal m'està dir-ho, dels propis sindicats. No hi ha ningú que pugui estar dies i dies i dies fent vaga i a costa del seu sou, tenint en compte que no hi ha hagut cap mena de resposta per part del govern, no?
A més, crec que tots ens posaríem d'acord.
Breu, Magda, per
sí,
tant,
molt
que
breu,
hi ha aquest
breu.
Tema.
No, dic que tots ens posaríem d'acord amb els beneficis que tenen les polítiques de reinserció, però és que el que més ha repetit ell era que no hi ha la plena seguretat que haurien de tenir els centres, i això sí que és preocupant. És a dir, més enllà de que puguem arribar, no, a valorar com han reaccionat uns i altres, estan parlant de la seguretat dels funcionaris, que de retruc afecta també els propis presos. Per tant, això sí que és un tema que s'hauria de posar sobre la taula i evitar els debats de que s'han anat sumant en aquesta crisi, i afrontar aquest tema amb molta més contundència.
Dos minuts i mig, arribarem ja a 9:45. Deixem aquest tema, fem una pausa i ara de seguida continuem.
RAC 1. Tens ganes de viatjar? A Felbert t'hi acompanyem. Prepara el teu cotxe amb nosaltres i aconsegueix els teus nous pneumàtics Robelo sense IVA. Demana cita a felbert.es, perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Us vull besar.
I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Pamplona, 7 de juliol de 2016, 3 de la matinada. Una agressió que marca a tot un país. Arriba al Teatre Romea l'obra Jauria, la reconstrucció emocional del judici de la manada. Un text de Jordi Casanovas, dirigit per Miguel del Arco i interpretat per Ángela Cervantes, Quim Ávila, Artur Busquets, Francesc Cuellar, Carlos Cuevas i David Menéndez. Jauria, des del 4 d'abril al Teatre Romea. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
Voleu venir de públic al Vostè Primer? Aneu als nostres comptes a les xarxes socials. Vostè Primer RAC1 a Twitter i Instagram. Allà hi trobareu l'enllaç per apuntar-vos. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, a RAC1, amb Marc Giró. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Pràcticament 9:45 de la nit. Ara us preguntaré també per algunes de les novetats que hem sabut avui, com per exemple que Alejandro Fernández sembla que finalment serà el candidat del PP a les eleccions del 12 de maig. Però abans, deixeu-me que vagi un moment cap a Madrid, concretament cap a l'estadi Santiago Bernabéu, perquè allà hi tenim el Damià López. Damià, bona nit.
Hola, Anna, bona nit de nou.
Hem parlat abans, està a punt de començar, si no m'equivoco, aquest partit, ara a dos quarts, i dèiem que estàvem pendents també de si hi havia algun tipus de reacció per part del públic, Damià, després sobretot d'aquestes declaracions que va fer ahir Vinícius. Quin és l'ambient ara mateix, a uns segons que comenci aquest partit?
Sí, ara fa uns instants ha sonat l'himne espanyol, és un ambient molt favorable als dos equips. Això en futbol de clubs no sol passar, però el partit d'avui es disputarà en un ambient festiu i el que hem vist és que...
Damià, escolta'm un moment, és que et sentim força malament, si et sembla. Intentem trucar-te una altra vegada, o si no ho farem per telèfon. I ara de seguida en parlarem, perquè dèiem que és un partit entre Espanya i Brasil que precisament es vol fer visible aquesta lluita contra el racisme, però aquestes declaracions que veiem ahir de Vinícius havien d'alguna manera enterbolit una mica el que vindria a ser l'objectiu d'aquest partit. A veure si tornem a tenir el Damià López en línia. Damià? Des de Madrid, a veure, tenim la connexió?
Sí, aquí continuem.
Ara et sentim per telèfon, però com a mínim et sentim una mica millor. Deies, quin era l'ambient ara mateix a l'estadi?
Doncs ambient favorable als dos equips, perquè en futbol de seleccions això de vegades passa, encara que ara sonaven les notes de l'himne espanyol i la gent ha tret les bufandes, les samarretes, etc. En el moment en què sonava les notes de l'himne de Brasil i s'ha anomenat el nom de Vinícius per megafonia, que a més Vinícius avui, com t'explicava abans, és el capità. Avui som al Bernabéu, et diria que el 70-80% del públic que és aquí és del Madrid, així que el nom de Vinícius, encara que avui és rival de la selecció espanyola, ha estat molt ben rebut i segurament avui, quan intervingui, quan toqui la pilota, quan encari a Carvajal, que és el seu company d'equip, segurament serà vitorejat i avui Vinícius jugarà en una atmosfera favorable, vaja, pràcticament com si fos un partit del Madrid.
No sé si hi ha pancartes o hi ha algun tipus de missatge al voltant del racisme aquí a l'estadi.
No, molt poqueta cosa, La veritat és que no hem vist pancartes, més enllà de banderes d'Espanya, de la selecció del Brasil, el lema amb què la Federació Espanyola sol tractar el tema del racisme des de fa molt temps, una sola piel, i vaja, alguna pancarta ocasional, però diguem que cap pancarta enorme, no?, per simbolitzar el que es diu aquí. El que es pretén ara, els pròxims 90 minuts, és que es visqui una gran festa del futbol i que a partir de partits com avui, Anna, la gent comenci a comportar-se com s'ha de comportar en un camp de futbol.
Mm-hmm. Ha començat ara, sí, el partit, Damià?
No, està a punt de començar el partit. La selecció espanyola, recordem-ho, amb Lamine Yamal, el jove futbolista del Barça, l'11 inicial. Pau Cubarsí comença des de la banqueta, i bé, a banda de Vinícius, que lògicament és titular, és capità, hem de recordar també que Rafinha, el davanter del Barça, avui també és titular a la selecció canarinha.
Doncs a les 10 repassarem com està anant aquest partit. Gràcies, Damià, que vagi bé, bona nit.
Gràcies, fins ara.
Algun comentari que vulgueu fer sobre el que ha passat amb Vinícius aquestes últimes hores? No sé si en sou molt seguidors o no.
No gaire, només és sorprenent que encara estiguem parlant d'aquestes coses, tot i que no és un tema exclusivament espanyol. És a dir, pot ser que aquest estat hi hagi perfils de seguidors que siguin especialment bèsties amb segons quines coses, o que s'animin massa quan estan en un partit, però vaja, en les democràcies més avançades aquest tema em sembla que és prou visceral i prou universal com per no sentir-nos massa assenyalats, no? Es tracta que tothom vagi corregint a poc i intenti comportar-se, però em temo que és un comportament molt primari, molt, anava a dir humà, fins i tot condemnable, però que no és exclusiu d'aquest país. Em sembla que te'n vas als Estats Units, ahir mateix estava mirant una pel·lícula que va ser finalista als Oscars, no, premi als Oscars per guió adaptat, que es deia American Fiction, on es demana un escriptor negre que escrigui com els negres, i això em sembla que psicològicament em sembla que no ens ho traiem de sobre, no hi ha manera que ens ho traiem de sobre, que hi hagi càstigs als estadis, que hi hagi càstigs als entrenadors, càstigs als jugadors, etc., em sembla collonut, però pel comportament social general És una cosa molt més difícil de canviar.
Tenint en compte també l'auge de l'extrema dreta a tot arreu, sobretot a molts països europeus, creieu que aquests comportaments aniran a més o pot ser que vagin a més? En comptes de dir, Jordi, és estrany, no?, que aquest any encara estiguem parlant d'això, clar.
I és que diria que de la mateixa manera que crec que hem anat assumint, malgrat l'auge del feminisme, que vivim en una societat que és de tendència o que és masclista, vivim en una societat que és racista.
Sí.
I això no ens ha de fer menystenir o infravalorar els comportaments masclistes, i crec que és necessari assenyalar-los tots i cadascun cada vegada que se succeeixin, sigui on sigui. I és cert que, a més, en un moment d'auge a nivell global del que és l'extrema dreta o el feixisme, això es pot produir més. I ja com a anècdota, és una mica paradoxal que s'estigui jugant un partit contra el racisme a l'estadi Santiago Bernabéu, precisament l'estadi Santiago Bernabéu, algú que fa poc temps era, vull dir, que han sortit acusacions públiques de racista, tenint en compte qui era. Té un punt una mica com paradoxal.
De fet, és a dir, davant de la pregunta si realment l'extrema dreta no influeix en això, a mi el que més em preocupa de l'extrema dreta és els altaveus que té i la impunitat amb què molts missatges circulen, no? Perquè al final una dels grans altaveus que té l'extrema dreta ara sobretot és les xarxes socials, no? És a dir, TikTok, sobretot TikTok, però també Instagram, etc. No? I en canvi en aquests llocs sembla com puguin circular amb molt impunament, no? És a dir, tot el que és més públic i que per tant té unes altres implicacions són comportaments que poden, no? Que poden, d'alguna manera es poden criminalitzar, es poden penalitzar, en canvi en aquests altres espais que circulen de forma molt lliure.
És que el més em preocupa és que el discurs de l'extrema dreta és, no, és que aquesta gent no s'integra. D'acord, un futbolista segur que està integradíssim, és un exemple d'integració, un futbolista a nivell de baix està ben acollit, està ben pagat, està reconegut. Això vol dir que no estem parlant sempre només d'això, estem parlant d'alguna cosa més, estem parlant no tant de si són col·lectius que s'integren o no s'integren, estem parlant de fòbia a la diferència, i em temo que és una cosa massa ancestral com per treure-s'ho d'un dia per l'altre.
Susana, molt
sí, estic molt d'acord, però no hem de perdre de vista que el Vinícius no és una víctima, penso jo, perquè ha anat provocant tant com ha pogut el públic. I a més avui ha fet el numeret de les llagrimetes i tot això
ahir, sí, a la tarda.
No sé, a mi se'm fa molt difícil, eh? O sigui, no, és injustificable que li diguin negro, mono de mierda i coses així des de les grades. Això no ho podem, no es pot tolerar de cap manera, perquè això també és racisme. Però també caldria demanar-li un comportament adequat com a jugador que és de primera divisió amb una exposició, amb una exposició pública tan forta en aquest jugador. Però jo veure'l com una víctima en aquest moment del racisme no, em costa
veure. Les provocacions, no segueixo massa en l'actualitat del futbol, però diria que les provocacions dels jugadors
no també... només cap a la grada, sinó entre,
sí,
entre el
però que no tenen a veure amb una qüestió de raça, i no per això, no? A un blanc se li diu blanco de mierda. Per tant, sí, tenen a veure amb una qüestió racista.
Sí, sí.
I per tant, sí que es converteix. És a dir, pot provocar, i podem dir que són actituds reprovables, tenen més a veure en actituds reprovables en una lògica de com creiem que ha de ser la ciutat, que no en una lògica de provocar perquè sóc negre i vull que m'insultis. Per tant, aquí sí que hi ha el component racista, perquè la gent no reacciona igual.
No, estic totalment d'acord, però jo el que us vull deixar aquí en la reflexió sobre la taula és que
no
passaria,
és
què passaria, sí. Primera, això, que jo no ho veig com una víctima, i després què passaria si ell mateix amb aquest comportament provocador que té tant cap a els rivals, altres jugadors com la mateixa grada, doncs en aquest moment no fos negre, ja sé que estem fent ciència-ficció, no? Però potser l'atac que rebria per part de les grades seria el mateix, o no ho sé, no ho sé.
Jo però el tipus d'insult segurament seria diferent, el tipus d'insult en si, però una altra qüestió ja seria el tema dels insults als camps de futbol, però sí. Aquest debat el deixarem, si us sembla, per un altre dia, perquè us deia que volia també comentar aquesta candidatura d'Alejandro Fernández a les eleccions del 12 de maig. Sembla que demà, doncs, Alberto Núñez Feijóo confirmarà aquesta candidatura, que deia precisament de comentar-ho perquè hi ha hagut molts dubtes aquests últims dies, ha costat molt de confirmar, s'havia dit que aquesta decisió es prendria des de Madrid tenint en compte el criteri de Catalunya, però vaja, que al final s'acabaria prenent des de Madrid. I no sé si creieu que al final Feijóo s'ha vist una mica obligat a triar a Alejandro Fernández per ser el candidat del PP aquí a Catalunya.
Crec que s'ha evitat una petita crisi interna perquè també pels suports que té Alejandro Fernández, si no hagués sigut el candidat, probablement això hagués esclatat dins del Partit Popular a Catalunya. Entre altres coses perquè entenc que Feijóo dubtés d'aquesta decisió perquè considera, i així ho va expressar en plena campanya de les eleccions europees, que el Partit Popular d'alguna manera s'ha d'acostar a Junts, no? perquè considera que potser així podrà tenir més possibilitats de govern o de poder a Catalunya. Això és un pensament que tenia Feijóo, que ho va fer públic en plena campanya electoral, però que evidentment no compartia Alejandro Fernández, i que no compartien la gran part del Partit Popular a Catalunya. A més, Alejandro Fernández no només té el suport del sí del partit a Catalunya, sinó també d'altres agents econòmics que li han donat suport. Crec que li hagués costat d'entendre aquí aquesta decisió i que, per tant, amb les poques setmanes que queden de cara a l'inici de la campanya, no hagués estat la decisió més intel·ligent per part del líder del Partit Popular. I a més perquè probablement els noms que han anat sonant aquests dies tampoc no tenien massa possibilitats d'èxit. És a dir, la mateixa Dolors Montserrat ja ha dit que vol ser la candidata a les eleccions europees, Daniel Cirera fa un paper dins de l'Ajuntament de Barcelona que probablement ha de continuar fent durant aquesta legislatura, Manuel Reyes, que era un altre dels noms que havia sonat i que havia format part del partit amb Alicia Sánchez Camacho, tampoc no havia estat una persona que destaqués, no?, com a líder. En canvi, Alejandro Fernández aquest camí i ja el té fet.
Sí, com sigui, comentari més?
Feijóo ha demostrat falta d'autoritat, és a dir, ja sigui perquè no se l'ha pogut canviar, perquè no has tingut l'autoritat de treure'l, o perquè no hi ha hagut candidats alternatius. Les dues coses són dolentes per Feijóo. És a dir, o és una persona que no s'imposa, o és que realment tampoc hi ha tantes alternatives, i això, les dues coses són una mala notícia. Jo no sé si Feijóo està buscant un acostament a Junts o si està intentant centrar-se. Tinc la sensació que sí. Tampoc sé si Alejandro Fernández és la persona és una persona que no pugui adaptar-se a aquest discurs. No ho sé. És a dir, tothom pot canviar i tothom pot intentar portar-se millor, ser més lleial, no ho sé, però el que sí que queda molt clar avui és que Feijóo no s'imposa, sigui per una raó o per l'altra, Feijóo no s'imposa, i això em sembla que amb un partit que és tan jeràrquic i tan centralitzat a Madrid, sembla que és un senyal de feblesa molt clar.
Eulàlia?
Sí, comparteixo bastant l'anàlisi que estava fent ara el Jordi. Després de mesos d'estira i arronsa, ha acabat sent el que era natural. I potser, si no fossin les eleccions d'aquí 40 i pico dies, les coses haguessin canviat, perquè hi havia temps per generar un nou lideratge. Amb la precipitació era molt difícil. Pels noms que han sortit, també va sonar fa una setmana Nacho Martín Blanco per tornar, però o sigui, jo crec que Alejandro Fernández té aquí, o ell s'ha fet un lloc aquí, malgrat que la tinguessin tres diputats. I
ha tingut també un parell d'intervencions últimes, l'últim mes, bastant brillants al Parlament, que l'han ajudat, segur.
Perquè discursivament parlant,
jo diria que
és el seu valor, no?
Sí, el seu valor.
Que ja has coincidit, no, Eulàlia, al Parlament?
És ràpid, és audaç, té capacitat de dir coses que jo crec que només les pot dir ell, en determinats moments, sí. I és molt incisiu, i ell té molt clares les coses. Llavors jo crec que és molt difícil en poc temps generar un lideratge diferent, i que això que s'ha guanyat, no?, després de molt de temps, s'ha guanyat una mica el lloc que en el seu moment va tenir també més per accident, perquè Xavier García Albiol va plegar, per les crisis del PP a Catalunya, no tant per convenciment.
Susana, per tant,
sí, jo penso que qualsevol lideratge en aquest moment del PP
català sigui tou o sigui ferm, aquest lideratge s'amullarà al que sigui la política que hi hagi a Madrid. O sigui, si ara tenim un Alejandro Fernández que sembla que és absolutament contrari amb un acostament de Junts, si hi ha un moment donat que hem de fer un canvi de tom, doncs també el farà. O sigui, jo no en tinc cap dubte, més que res perquè en aquest moment l'expectativa que tenen de ganància de guanys electorals, doncs són les que són, ara ho deia l'Eulàlia, no? Tenen 3 diputats ara, però l'altre diumenge passat, una enquesta d'Ipsos a La Vanguardia n'hi donava 15, perquè en aquest moment estan recollint, o esperen recollir, si més no és el que diu l'enquesta, els vots de Ciutadans, que queden absolutament escombrats del Parlament, més alguns vots de Vox, per tant hauran de fer autèntics equilibrismes en quant al discurs, perquè la seva intenció inicialment és recuperar allò que es diu el centre catalanista, que ja veurem això amb què queda, perquè d'entrada el que necessita el PP a Catalunya és que ensenyar les cartes, ensenyar quin projecte té, perquè no ho sabem.
En tot cas ho anirem veient aquestes properes setmanes. Ara no sé si teniu la mateixa sensació o no, però crec que aquesta Setmana Santa aquí enmig d'aquesta pre-campanya com a mínim ens donarà una treva durant uns quants dies i després de la tornada de les vacances això ja serà intens fins al 12 de maig.
Una treva crec que a partir de dijous, perquè ahir vam conèixer candidats.
No, sí, volia dir els dies estrictament de Setmana Santa, no la Setmana Santa de les escoles.
Els necessitaran els propis partits per poder d'alguna manera sobreviure el que ve després el mes de maig i el mes de juny.
3:15 de la nit, fem una pausa molt i molt curta i de seguida anirem cap a Palafrugell, al Baix Empordà, per saber què és exactament aquest conflicte que hi ha amb aquesta construcció d'aquest hotel a la Cala d'Aigua Salida.
RAC 1.
A Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, sí, com ho sents, sempre oberts, tot l'any, també en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda i per això a Ànec Blau obrim per Setmana Santa del 29 de març a l'1 d'abril. Ànec Blau, sempre oberts, sempre.
Actualització constant a rac1.cat, el portal de notícies de RAC1. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
9:46, com dèiem, canviem de tema perquè a Palafrugell, al Baix Empordà, l'Ajuntament creu que l'hotel de la Cala d'Aigua Salida s'acabarà construint malgrat tota la polèmica que hi ha perquè alguns veïns es queixen que ocuparà una de les zones verges que encara, de les poques zones verges que encara queden a la Costa Brava. Tinc en línia el Josep Lladó, que és portaveu de l'entitat ecologista SOS Costa Brava. Senyor Lladó, bona nit.
Hola, bona nit.
Pels qui no saben res al voltant d'aquest projecte, ens el podria resumir breument en què consisteix aquesta construcció d'aquest hotel?
Sí, ens hem de situar a Tamariu i a la Cala d'Aigua Gelida. I a vora la cala hi ha una parcel·la de bosc de 22.000 metres quadrats. És un bosc. Mm-hmm. És un bosc ple de pi blanc. I aquí, des del 1986, es va autoritzar a fer-hi un hotel. Però en 40 anys no s'ha fet res. I ara s'han despertat i es vol fer un hotel que inicialment sembla ser el 86, que es podien fer 150 habitacions, i avui l'Ajuntament ha pactat amb el promotor fer-ne només 66, amb 4 mòduls, 4 cups separats entre ells, 3 de 350 metres quadrats i un darrer de 950 metres quadrats. Això vol dir ocupar gran part de la parcel·la, fer-hi piscines, fer-hi un spa, construir vials per accedir-hi. Esclar, tot això és un desgavell, és molt devastador pel territori, perquè, com bé deia, no hi ha gaire zones verges, no ens en queden, estem en una devastació pura a la Costa Brava, no? Uh-huh. I aquesta és la nostra preocupació.
Això em deia, aquest projecte de l'any 1986, per tant entenc que aquest terreny sí que és zona urbanitzable. Doncs...
No, el pla urbanístic del 86 deia que s'hi podria fer un hotel. Clar, han passat 40 anys i ningú ha fet res. Els drets d'urbanitzar no són vitalicis. S'ha de fer alguna cosa per demostrar que tu pots construir. D'entrada, en tots aquells anys no hi ha ni serveis, no hi ha llum, no hi ha aigua, no hi ha connexió a clavegueres. És a dir, és un bosc, i els boscos, encara que el 86 es pensés que s'hi podien fer cases o hotels, estem veient quin territori ens queda, quina Costa Brava tenim. Llavors, esclar, el tema és que l'hem de protegir. No? Es va definir com una de les cales més boniques de la Costa Brava. No la podem seguir destrossant. I pensa que estem parlant d'un volum edificable d'alçades de 10 metres, tres plantes. És a dir, és, com deia abans, és molt demolidor. A més, es destrueix un bosc amb un ecosistema i té un impacte de paisatge que és, clar, una cadena de quatre cubs alineats. Imagini's què es pot veure des del camí de Ronda. Vull dir, és un autèntic desgavell.
I aquí la llei de costes, entenc que no s'hi pot fer res en aquest sentit?
No. El que s'hi pot fer és que la Generalitat tregui una vegada per totes el que se'n diu el Conservatori del Litoral, que s'hauria d'ocupar de comprar aquest tipus de terrenys per preservar-los d'edificacions salvatges, siguin hotels o siguin cases, no? Llavors, aquest conservatori, tot i que des del 2021 està pendent pel Parlament de Catalunya, que es va aprovar que es tenia que fer per part del govern, però encara no s'ha fet, i aquest conservatori, en el model francès, seria comprar això i deixar-ho verge. Aviam, situem-nos a Palamós, platja del Castell. Es va aconseguir salvar, avui és una de les platges més verges, és l'única que ens queda a la Costa Brava, així mateix a la platera Torroella de Montgrí. Tot això que ens queda ho podem disfrutar nosaltres, els nostres fills, perquè algú es va ocupar de salvar-ho. Doncs aquí estem en un bosc de 22.000 metres quadrats, amb un ecosistema important. Penseu també que estem en època de sequera, penseu que té un impacte en el paisatge, però a més té un impacte de sostenibilitat. Per tant, hi ha tots els desgavells perquè això no tiri endavant.
L'Ajuntament, però, avui deia que creu que s'acabarà construint. Per tant, vostè hi veu encara possibilitats de que es pugui aturar aquest projecte?
Aviam, la Comissió Urbanisme de Girona el que ha fet és tornar a la posició de sortida i els ha dit aquest projecte, aquest pla de millora urbana que veu aprovar inicialment amb acord el 31 de gener del 24, acord de ple, aquest projecte es torna enrere i diu heu de intentar estudiar alternatives del projecte presentat, perquè sí que consideren amb el que han fet de maquetes i renders i visualitzacions que l'impacte al paisatge és espectacular. Uh-huh. Esclar, la confiança és que l'Ajuntament de Palafrugell sigui sensat, que miri el territori ja des de terra, ja des de mar, i vegi quina costa la tenim. Jo avui em trobava al carrer una persona que no em coneixia de res, l'altre dia a TV3, i em diu, escolti, de tota la raó, jo ja no vaig a la Costa Brava. Aviam, hi va molta gent a la Costa Brava, però realment, tal com l'hem destruïda, ens està quedant un territori que és molt salvatge el que hi passa, i nosaltres hem de lluitar per aconseguir que, segur que l'alcalde, que aquí és sensat, aviam, és sensat, però també hem de dir que hi ha el macroxalet del Golfet a Calella Palafrugell, que és una bestiesa que es va aprovar en el seu mandat del 2015 i que la justícia ha tombat, que es té que enderrocar murs i el volum que hi ha allà excessiu. Per tant, tornem a la mateixa pedra. Però ells estimen el seu poble i, per tant, com que l'estimen, és que també és el meu, com que l'estimem, hem de salvar-lo, perquè no es queda més que això.
Ara, si no m'equivoco, està aturat el projecte a l'espera d'uns tràmits, però això no aturaria aquest projecte definitivament.
Bueno, ja, amb llicència d'obres encara no n'hi ha. Això era un projecte inicial, una aprovació inicial del projecte que es va portar a la Comissió d'Urbanisme de Girona. Aquesta s'ho ha mirat i ha dit, escolta, no ho accepto, torno al punt de partida, denego el tràmit que m'heu presentat i, per tant, faig un informe desfavorable. A partir d'aquí, esclar, l'Ajuntament té que tornar-se a posicionar, però aquest matí l'alcalde deia que un projecte molt diferent no el contempla, perquè l'alcalde el que ve a dir és, escolta, aquí podien anar 150 habitacions amb un gran edifici tipus Benidorm, i hem aconseguit que siguin quatre cups amb 66 habitacions. Aviam, siguem francs, a Tamariu no ens cal un nou hotel, n'hi ha quatre i tanquen 7-8 mesos a l'any. Uh-huh. És a dir, voler destruir un bosc per crear més totxo i més ciment al mig d'un gran bosc, és que, bueno, en fi, jo tinc 67 anys, en aquesta edat recordo la Costa Brava com era i com és ara. Tenim que parar, no hi ha més sostenibilitat. No hi ha sostenibilitat, hi ha sequera. Pensa que a més es posaran en una carena, és a dir, és clar que l'impacte visual que tindrà això des de molts indrets serà tremendo, com es diu, no? Per tant, si es vol tirar endavant, doncs bé, voldran presentar-ho una altra vegada, que es podrà presentar a la Comissió d'Urbanisme, aquesta decidirà que sí o que no, i si decideixen que sí, doncs estarem molt apenats, molt tristos, però seguirem lluitant, com hem lluitat 8 anys pel xalet aquest de la platja del Golfet a Calella Palafrugell, i al final la justícia ens dona la raó, que aquells volums no eren acceptables, com tants altres que hem aconseguit en altres indrets, no?
Doncs ho anirem seguint, a veure com acaba aquest cas. Josep Lladó, com dèiem, portaveu de l'entitat ecologista SOS Costa Brava, gràcies també per atendre'ns avui al 9C.
Molt bé,
que vagi
moltes gràcies,
bona nit.
Adéu-siau.
Doncs bé, sembla, si més no, crida l'atenció, no?, que aquest projecte que estigui aturat des de l'any 86 i ara es vulgui engegar una altra vegada i no s'hagi pogut canviar res més enllà de que es passi de 150 habitacions a 66, no?
Em sembla al·lucinant, que un projecte urbanístic, també amb els canvis que s'han anat produint al llarg dels anys i també la manera com tots estem molt més conscienciats, no?, de la cura que hem de tenir del paisatge, de la sostenibilitat dels nostres indrets, que un projecte urbanístic de l'any 86 pugui ser, no?, plenament adequat a l'any 2024. És a dir, sorprèn que això, que no, com ell mateix ha dit, que no tinguin data de caducitat, no?, i que per tant no s'adaptin també a la consciència dels temps i al moment que vivim, perquè al final la crisi climàtica i la crisi també, com explicava, en altres llocs de la Costa Brava, ens explica que el que hem de fer és justament fer el contrari del que preveu aquest pla urbanístic, sinó tenir molta més cura del nostre paisatge i fer-ho de forma equilibrada també amb el lloc, amb la gent, amb els recursos que s'inverteixen.
Eulàlia.
Sí, jo crec que a més a més hi ha com elements que ressonen a altres coses que en les darreres setmanes hem parlat. És a dir, no és una qüestió tècnica, jo crec que pel que he llegit i pel que ell explicava...
Estàs a Ferroc, ja veig.
Sí,
clar, molt bé.
Que deia el mateix alcalde de que era una qüestió tècnica, no, que era una qüestió tècnica, que el procediment legal seguia el seu curs. Té a veure amb decisions polítiques que durant pràcticament 40 anys allà ningú hi ha fet res, en un moment on tothom comença a ser conscient que les costes estan sobresaturades, que la Costa Brava, que la sequera, que té unes conseqüències, etc. No prendre decisions polítiques per aturar això no té sentit, i excusar-se amb que ha passat de 150 habitacions a 66 és el que em recorda que hem passat de 6 casinos a 1. El problema és el mateix 6 que 1, si parlem de qüestions. Per això m'ha ressonat al Hard Rock. No és una qüestió de o he rebaixat les habitacions, és una qüestió de quin impacte tindrà, ja no, o sigui, visualment, però també impacte ambiental a la Costa Brava, quines conseqüències té això en un moment de sequera que no és puntual, sinó que té a veure amb un medi i una lògica de pluges o de capacitat d'utilitzar l'aigua que ha vingut per quedar-se en molt de temps amb mals i baixos pel camí.
Ha dit 66 piscines, però si no he escoltat malament.
No, piscines
a canvi de piscina, spa, per tant, vol dir que evidentment l'aigua serà un recurs que necessitaran.
És que no és el moment de fer-se aquestes preguntes. Trobo que és una mica tard per fer-se aquestes preguntes. Han passat molts anys i que ara encara hi hagi un pla urbanístic que contempli la possibilitat que això es pugui fer. Dius, home, que no ha passat res legislativament a Catalunya durant, sí, sí, durant 40 anys, durant 30 i pico anys. És a dir, aquí és on trobo falta una mica la Generalitat de Catalunya. No tant l'administració com la llei. És a dir, sembla mentida, per molt que un alcalde pugui ser una persona molt favorable a fer molts hotels i molts edificis alts i el que faci, i Hard Rocks i el que faci falta, hi ha una normativa general que no conec el detall, però a tots ens dona la sensació que coses com han passat fa poc a Sarriera de Begur, dius, noi, vols dir que és possible? Com és? És a dir, n'esteu segurs que és possible això? I després és possible que s'hagi de revertir, justament el cas de Begur, eh? Llavors dius, l'alcalde pot pensar d'una manera i pot tenir una iniciativa determinada, però aquí és on ha d'haver-hi un govern de Generalitat que digui, escolta, hi ha uns criteris generals, hi ha una normativa general que no pot ser que quedi exactament igual ara que l'any 86. És que no m'ho crec, no m'ho crec. Aquí és on es troba a faltar un criteri de país. Un alcalde té una autonomia municipal, però ha de tenir un límit de criteri d'interès nacional.
Susana.
Sí, em sembla molt frívol per part de l'alcalde dir que hem passat de 150 a 66 i quedar-se tan ample, perquè sí que en aquest sentit és exactament el mateix. A mi em sobta moltíssim perquè han comentat, la persona qui has trucat, disculpa perquè no m'he quedat amb el nom, però ha comentat que és una zona verge de serveis. Per tant, ja no és l'impacte que pugui tenir una edificació en una zona mig verge com pot ser un bosc, sinó tota la infraestructura que hi has d'arribar a portar allà. Per tant, no és una afectació puntual en les X hectàrees que ocupen
ocupi el complex hoteler, sinó tot el que has de fer perquè arriba allà. Estem parlant de carreteres, estem parlant de clavegueres, estem parlant de connexions d'aigua, etc, etc. Després, tema sequera. Sí que és veritat que la sequera ens està servint ara per paralitzar moltes coses que s'han de paralitzar, d'altres no. No hi entraré amb això, però sí que evidentment s'ha de tenir una política de país. Aquí lligo molt amb el Jordi, no? O sigui, si realment volem preservar el que és el patrimoni natural de Catalunya, hi ha d'haver llocs que siguin intocables. I ho dic perquè la temptació de fer una política urbanística desfermada, gratuïta, en el sentit de dir que inicialment sembla que no té impacte, n'acaba tenint molt. I aquest alcalde que ara pensa que aquest hotel pot arribar a servir per ajudar econòmicament a la zona, no sé què, doncs s'hauria de plantejar molt, perquè de vegades el que et dona de menjar és el que després et pot acabar mossegant,
Tu que ets de Menorca,
per això,
no?
Per també això ho dic, no? O sigui, jo soc d'una illa que té una reserva de la biosfera i Déu conservi aquesta reserva de la biosfera durant molts anys, perquè jo he vist aquesta transformació des dels anys 70, quan jo era nena, ara, i realment et poses les mans al cap i penses, hauríem d'haver fet com una moviola de tornar enrere i haver repensat una política urbanística de respecte absolut al que és l'entorn, perquè de fet és el nostre patrimoni, no?, com a societat. Sí, sí.
Doncs veurem com acaba aquest cas. El seguirem amb aquestes decisions que dèiem que encara es poden prendre i que ara mateix, per uns tràmits